L'hora negra. Baita Navarro.
Espera.
És que veus, és que ja comença tot sol. Bon dia, Maica Navarro.
Espera, que aquest no funciona.
Bé, ara no funciona l'auricular.
Tinc mocs. Però es porta una cosa. Un moment.
Digue'm.
Quanta estona porto aquí?
Sí, avui has arribat puntual.
No, més que puntual.
Has arribat abans d'hora i tot, sí.
Vale, aleshores, passa que...
El que passa és que, bueno, entre que ens situem i tot, passen 5 minuts. Bon dia i bona hora. Què tal, Maica?
Bé. Molt bé.
Tenim la crònica de successos aquesta setmana farcida,
sí.
Perquè recordo que dissabte passat vam convidar el Iago García Zamora, que ha publicat aquest llibre, Qui va matar l'Helena Jubany. Uh-huh. Vam prometre que avui el tornaríem a portar, perquè ahir divendres havia declarat un dels sospitosos, el Xavi Jiménez. Què ha passat? Que finalment s'ha posposat aquesta declaració fins al dia 20 d'abril. Què ha passat?
Doncs el que ha passat és que el Xavi Jiménez va decidir anar a declarar acompanyat d'un advocat. És veritat, recordem que està en qualitat d'investigat, és sospitós de tenir alguna cosa a veure amb el crim de l'Helena Jubany, i a l'advocat el que ha demanat el jutge és, de Sabadell, és, un moment, no em dona temps de posar-me al dia de tota una instrucció de 20 anys, necessito un temps per mirar-me tot el sumari i preparar bé aquesta declaració. Per mi és una bona notícia, i de fet ho comentava quan es va saber aquest ajornament de la declaració amb l'advocat de la família Jubany, amb el Benet Salellas, i coincidien també amb el que jo vull imaginar, o sigui, vull pensar, i en Salellas deia, vull pensar també que això implica que en Jiménez parlarà i declararà. O sigui, si té un lletrat que es mira la causa i, o sigui, jo vull pensar que farà alguna cosa més que acollir-se al seu dret de no dir res. Per tant, jo crec que és una bona notícia que vagi acompanyat d'un lletrat que conegui bé la causa, i el que esperem... És un personatge, en Jiménez, que pot sorprendre, perquè al llarg d'aquests 20 anys que ha declarat en reiterades ocasions davant de la Policia Nacional, que és qui ha portat la investigació, ha donat versions contradictòries, especialment al començament, i ja veurem què passarà. I hem de recordar també, que això ens ho va dir el Iago García Zamora, aquí a aquest estudi el divendres passat, com el Iago García Zamora i l'Anna Prats, que feien aquest treball de final de grau, que és l'embrió d'aquest llibre que ha publicat ara, molt, molt recomanable, de Qui va matar l'Helena Jubany, doncs parlen amb el Jiménez el 2017, i quan li pregunten, el Jiménez els hi diu... jo, si fos la policia, faria un cop d'ull als correus electrònics de l'Helena Jubany. I justament en aquests correus electrònics que la família Jubany va aconseguir recuperar, que havien estat esborranys, allà van trobar la clau, es va trobar la clau, que són uns correus del Xavi Jiménez amb l'Helena Jubany abans del seu assassinat, i en un d'aquests correus hi havia un seguit d'informacions, de dades, que coincidien amb el segon dels anònims que la bibliotecària de Sentmenat rep abans de ser assassinada. I com els investigadors sempre han tingut molt clar que aquells dos anònims, recordem, un primer acompanyat d'orxata i un segon amb suc de taronja, tots dos amb una substància química igual que la que es va trobar en el cos de la víctima quan la van adormir per ser torturada, presumptament agredida sexualment, després assassinada i abandonada i llançada des del terrat d'aquell edifici de Sabadell, doncs com hi ha una vinculació directa entre els correus i el crim, doncs allò va determinar, i uns pèrits de la Policia Nacional, en una instrucció d'aquestes últimes recent, d'aquesta nova instrucció, aquesta etapa d'ara del cas Jubany d'aquests 21 anys, va dir que Jiménez era l'autor com a mínim d'uns dels correus, dels anònims. Per tant, per això divendres haurà de... O sigui, per això el 20 d'abril haurà de declarar. I aquesta setmana hem trobat un Joan Jubany, el germà de l'Helena, doncs amb energies renovades, amb molt, molt esperançat, i ja dient amb noms i cognoms tota la resta de personatges, de persones que formaven part d'aquest grup de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell, que ell d'alguna manera els interpel·la per dir... esteu al corrent del que va passar aquella matinada en aquell edifici de Sabadell. Per tant, us prego que parleu d'una vegada.
20 d'abril, dimecres, hi haurà aquesta declaració, no estarem molt pendents i, evidentment, ho comentarem amb la Maica Navarro i el Iago García Zamora. Però, mentre esperem que es resolgui, per fi, el cas de l'Helena Jubany, parlem d'un altre crim. Avui hem de parlar de l'assassinat de Margarida Bosch Monar, una dona de 96 anys de Calella, al Maresme, que la van trobar morta el mes de febrer de l'any passat a casa seva, on li havien clavat diverses ganivetades. Maica.
Sí, a més és un cas terrible. La Margarida, fixa't, 96 anys, però vivia sola al ben mig de Calella, en un dels trams peatonals d'aquesta població de la costa, i o sigui que tenia autonomia, una dona plena de vida i molt estimada no només per la seva família, sinó per tota la població, perquè a més un dels fills té diferents negocis i per tant era, i a més ella formava part de tot el teixit associatiu i cultural de la localitat. I de sobte doncs la troben una matinada de febrer, doncs no se sap res d'ella, i la troben doncs que ha estat salvatgement apunyalada per l'esquena a casa seva. Aquí comença una investigació que han portat a terme, que porta a dia d'avui a terme, perquè ja encara la investigació continua oberta, amb secret d'actuacions. El grup d'homicidis d'aquesta regió policial metropolitana nord dels Mossos comencen a investigar. I és cert que ha estat una investigació molt complexa davant de... En tenim pocs detalls perquè, insisteixo, encara hi ha secret d'actuacions i, a més, és una investigació que s'ha portat especialment blindada. No s'ha filtrat absolutament res, només tots els que han pogut anar publicant coses era més aviat fent allò, picar porta allà a Calella, i van poder fer una mica reconstruir les últimes hores de la Margarida d'aquell cap de setmana. La porta, per exemple, no estava forçada, tenia la clau posada al pany per dins, però és cert que era una casa amb un pati interior, o sigui, tota una sèrie de detalls que els periodistes que estàvem allà vam anar reconstruint, doncs, per pensar que ella podia haver obert la porta a algú que conegués. En qualsevol cas, el que vam saber ahir, i ho vam saber per una nota del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ni tan sols pels Mossos, que dimarts havien hagut dos detencions. Uh-huh. Dos delinqüents, especialment un. Un d'ells és un veí de Calella, de la mateixa localitat, nacionalitat espanyola tots dos, i que a més tenia molts antecedents per delictes vinculats amb el patrimoni, robatoris amb força, robatoris amb violència, i especialment robatoris a dones grans. Robatoris amb dones grans. I l'altre és de Pineda, també una ciutat espanyola. Aquest no és tan conegut, i els estan acusats del crim. El que passa és que passen a disposició judicial dijous davant la jutgessa d'Arenys, que porta la causa i que estava de guàrdia precisament aquell dia, amb el que presumptament és l'autor de les punyalades, que ja estava, en el moment de la detenció, ja estava a presó per altres delictes relacionats amb robatoris. Per tant, se li deté a la seva pròpia cel·la. La jutgessa decreta presó, però eludible amb una fiança de 6.000 euros. I l'altre el deixa en llibertat, investigat, o sigui, imputat, i amb una sèrie de mesures com retirar el passaport, obligatorietat de presentar-se determinats dies davant del jutjat. Per tant, volem pensar que aquí manca encara més elements per acabar d'entendre què va passar. Pel perfil dels detinguts, entenem que estem parlant que el mòbil era entrar a casa seva per robar-la, i en un principi hem d'acabar de veure qui més pot estar vinculat en el cas, perquè la pròpia nota del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i és una nota que fa el gabinet de premsa, però que té l'autorització de la jutgessa que porta la causa, advertia que no es descartaven més detencions. Qui més falta en aquesta foto? Qui més podia estar al corrent del que feia i no feia la Margarida aquells dies? A qui va obrir la porta amb tanta confiança la Margarida? I perquè no ens consta que conegués el presumpte automaterial. Potser algú més proper, molt més proper fa d'esquer perquè ella obri la porta i els altres entrin. Bueno, hem d'acabar de veure la foto, però sí, t'haig de dir que ahir a Calella es respirava amb més tranquil·litat. Era una dona que ha estat, tot aquest any ha estat molt present.
Si ho expliques d'aquesta molt... manera, Maica, vol dir que tu tens més informació. És a dir, si deixes aquests interrogants oberts de qui li obre la porta, no?
És que es fa molt impossible pensar que la Margarida obrís la porta amb aquesta naturalitat a algú que no conegués.
I després...
96 anys són 96 anys i... amb aquesta autonomia, però amb, la, amb el cap molt, 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 molt al seu puesto.
I un cop trien la víctima... suposo que és,
la víctima...
I suposo que és perquè... què amagava? Què tenia de valor? O, tenien alguna certesa de que en aquella casa
en
hi havia
aquella
objectes...
casa podia... Jo no crec que... És que, insisteixo, ha estat molt... el fill, la família directa de la Margarida no va voler mai de gaire detalls. Tampoc acabem... Tots vam donar per fet que qui va entrar no va aconseguir emportar-se res, però tampoc acabàvem d'entendre amb la salvatjada que havien fet amb una dona de 96 anys a apunyalar-la per l'esquena d'aquesta manera. Però... aquest fet d'obrir la porta amb aquesta confiança i familiaritat, doncs, bueno, va posar davant de la taula dels investigadors tota una sèrie d'elements. De fet, jo no vull parlar, però Calella anava ple de... tothom feia la seva quiniela de sospitosos. I, bueno, el que tenim de certesa és que hi ha aquests detinguts.
I
però amb una decisió de la jutge exacta que també ens va estranyar, tu detens a dos... O sigui, Mossos deté a dos sospitosos per l'assassinat d'una senyora de 96 anys i a un li permet sortir en llibertat amb una fiança de 6.000 euros. No sé si aconseguirà o no els 6.000 euros, a més està a presó. Per tant, tot i que els pogués pagar, continua a presó per un altre cas.
Però la detenció,
però
és a dir, un cop... Si a qui es deté és una persona que ja està complint condemna per un altre cas... Uh-huh. És a dir, ja està tancada aquesta persona, no?
Per això, sí, sí, però bueno, però tu, pot passar que tu fas una investigació i descobreixes que el teu sospitós ja està...
Però vull dir que no hi ha detenció, en tot cas se li comunica que ha d'anar a declarar.
No. El protocol és que Mossos d'Esquadra se'n van a la presó ara...
És igual, es presenta a la cel·la i li diu, vostè té aquesta situació també, està detingut...
Sí, se li comunica i se li demana que surti de la cel·la, van a un locutori i se li comunica que queda detingut, acusat de l'assassinat... De la Margarita Butchman, que té dret a declarar, se li lleixin els seus drets, i tot plegat, es fa tot el protocol d'una detenció com si l'estiguessin detenint a casa seva, perquè en aquell moment casa seva és la seva cel·la i és aquesta presó, doncs, de dues jugadors ebrians o una d'aquestes. Però aquí queden moltes peces per conèixer i sorprenent, perquè a més a més, insisteixo, era una investigació que, tot i que alguns preguntàvem jo tenia elements de que anava bé, que la investigació anava pel bon camí, però va ser una detenció que ningú no en vam saber res, o sigui, no es va filtrar. I ens va sorprendre la nota, ens va sorprendre que la pròpia jutgessa ens avanci, que potser que les detencions no acaben aquí i encara hi ha més gent. Hòstia. Uh-huh. I encara està secreta. Per tant, encara Mossos investiga i jo crec que encara no hem explicat l'últim capítol d'aquest crim d'aquesta Margarita Butchmonar. I mira, ahir mateix li envia un missatge, d'aquí li envia una abraçada a l'alcaldessa, a la Candini, que també la coneixia molt i era una de les que va patir especialment aquest crim que va deixar a tota la població, doncs... doncs...
Una pregunta molt breu, perquè em queden dos minuts. Pendents de resoldre el cas de la Margarida Butchmonar i el cas de l'Helena Jubany. Avui a l'informatiu tornava a ser notícia Josep Maria Mainat, especialment en aquest cas l'Àngela Dobrowolski, que finalment... hi ha prou elements per incriminar-la i portar-la a judici. La versió dels fets no coincideix amb la dels testimonis i ni amb les proves que ha revisat el jutge. I de moment, Dobrowolski s'ha negat a declarar. El juny del 2020, recordem-ho, Mainat, que és diabètic, va tenir una baixada de sucre greu a casa seva que el va deixar en coma. Com acabarà això, Maica?
Ahir era un tràmit important perquè... el que feia és que se li comunicava l'autodeprocessament. El jutge el que li deia era, davant del seu advocat i davant de la Olga Tubau, que és la letrada del Mainat, li deien, senyor Dobrowski, ja està la instrucció, la investigació policial tutelada per aquest jutjat ja ha finalitzat, i entenem que vostè, que hi ha proves suficients per part dels investigadors per determinar que vostè està acusada i anirà a judici acusada d'un delicte d'assassinat, tentativa d'assassinat o homicidi per la mort del que havia estat el seu
marit.
Ella volia declarar, finalment, volia, a vegades li diu, el jutge en aquest tràmit li planteja, vostè vol dir alguna cosa, vol declarar, vol aprofitar per tornar a declarar. Ella havia dit que declararia, finalment, un cop davant del jutge, no va declarar, va arribar mitja hora tard, un desastre, perquè tot al final jo tinc una sensació, no puc evitar, amb tot el respecte pel senyor Mainat, que segurament allò ha estat un infern i les proves són les proves i hi ha una acusació molt greu d'intentar acabar amb la seva vida, però en el final ella em produeix una pena que no puc evitar. Ai, va arribar tard, mitja hora, ens va dir que declararia, després no va voler declarar, però en canvi a la porta va voler parlar amb nosaltres, ens va explicar que ella no l'havia matat, que sempre havia estat molt coherent amb tot el seu relat, que ella mai li va proporcionar aquesta insulina que li va provocar aquest xoc, que l'única cosa que lamentava era haver trigat una mica en trucar als serveis d'emergències. Però fixa't, que acceptaven a judici amb molta tranquil·litat, tot i que el seu lletrat va presentar un últim recurs davant l'audiència perquè entén que l'acusació no està prou motivada, però en canvi arriba a casa seva, agafa el Twitter i recupera un vídeo que va gravar a casa seva quan encara estava vivint amb en Mainat.
Amb un guarda de seguretat,
on
ella intenta abandonar la casa... deixem explicar als oients, Àngela Dobrowolski comparteix un vídeo a Twitter de fa un temps, quan vivien junts, amb Mainat i amb un guarda de seguretat que tenia contractat Mainat a casa seva, on ella intenta sortir de casa i representa que entre el guarda de seguretat
i el
marit no la deixen sortir, però en qualsevol cas és evident que la situació és greu i totes les parts ho deuen estar passant malament.
Sí, a més hi ha dos nens petits al mig...
I tota la premsa al mig també, que tenim el focus posat perquè, evidentment, el cas...
Des del desembre no veuen a la seva mare, que deuen s'escoltar tot això i fa molta... Insisteixo, amb tot el respecte pel senyor Mainat, perquè els fets són molt greus, però al final jo crec que l'Àngela Dobrowski el que necessita és ajuda urgent, que porta un procés autodestructiu imparable i que algú li hauria de dir prou, cura't, cuida't i afronta la teva responsabilitat, però cuida't i comença a curar-te.
Gràcies, Maica.
A tu.
Bon cap de setmana. Pausa i de seguida el suplement Manel Estiarte. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.